El dia amb Joana Maroto.
Són les 10 i 5 minuts, continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Encetem aquesta segona hora de programa, vos dèiem a les 9 i teníem ja 30 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. Ahir a les 9 eren 29, després ahir eren 28, per tant, podem dir que avui és el dia que possiblement tinguem més calor. Avui, de fet, si heu sortit de casa amb sensació de que l'aire ja crema, no és una impressió, és que és ben cert, avui fa molta calor i en seguirem tenguent.
Les Balears viuen una de les jornades més caloroses de l'estiu. L'interior de Mallorca pot arribar avui als 41 graus i bona part de l'illa està a vista taronja per temperatures extremes. A la resta d'aquest arxipèlag també hi ha avisos, en aquest cas grocs, i Protecció Civil insisteix en la necessitat de prendre precaucions, sobretot en les persones grans i els infants, allò que han repetit durant tota aquesta setmana, Joana.
Sí, que no mos cansarem, Xisco, de recordar-ho, perquè com a servei públic públic que som, hem d'ajudar a que la prevenció siga una realitat. Però quan durarà tota aquesta situació, aquesta calorada? Avui és el pitjor dia de tots. Quan començarem a notar una baixada de les temperatures? I ho comentam avui mateix amb el nostre home del temps, que va ser aquí en directe ahir, a l'estudi d'Ivetra Ràdio, però el tenim avui en connexió. Albert Darder, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Joana, acalorats.
Acalorats, no? Cal dos diablos, que sentíem aquesta cançó de Acalorado. Bé, avui sembla que és el dia, podríem dir, més complicat. Quines són les temperatures màximes que podrem arribar a tenir a cada illa, Albert?
Temperatures màximes que s'esperen que a l'interior de Mallorca arribin en els 41 graus, puntualment 42, mentrestant que Menorca i a Pitiuses, com que tenen més influència marítima, no tenen tanta continentalitat interior, per dir-ho de qualque manera, arribaran fins en els 37 graus, que ja n'hi ha per ser aquestes illes. Oh?
Ja n'hi ha. La veritat és que si veiem ara en imatges aquest mapa de la península de les Balears, una mica també part del continent, també en vermell a les totes, perquè s'ha activat la vista taronja a bona part de Mallorca avui, Albert, què implica exactament aquest nivell d'alerta?
Aquest nivell taronja implica que les temperatures poden sobrepassar els 40-41 graus. Si ja passassin dels 42, ja s'activaria automàticament un avís vermell. És a dir, que si les temperatures pegassin una escala més forta de la prevista, s'hauria de decretar l'alerta vermell, la qual ja són paraules majors.
I escolta, una altra dada que m'haurà sorprès moltíssim. Ahir mateix mos enviaves una dada sorprenent del Puigmajor que va arribar en els 32,7 graus. Si tenim en compte que és el cim més alt de les Balears, és una temperatura insòlita. Quins factors meteorològics expliquen que també faci tanta calor a més de 1.400 metres?
Una autèntica calorada, que en aquesta altura arribassin a pràcticament 33 graus i que ahir, aquesta passada matinada, a les 12, marcassin 30 graus a dalt del Puigmajor, és una barbaritat de calor. Això explica perfectament la massa d'aire africana que tenim a sobre, que està carregadíssima de calor, que així tot encara els seus efectes no se noten proporcionalment a nivell de la mà, gràcies a que tenim núvols alts i una mica de pols. Però que lo del Puigmajor, ja vos dic que és una cosa pràcticament excepcional. El rècord són 33 graus en 4 dècimes, molt ben a prop.
I, Albert, comentar-te que ens han arribat algunes imatges que contrasten amb aquestes altes temperatures de les quals parlàvem, perquè avui de matí ha plogut a Sacalobre. Tu per què creus que ha caigut aquest ruixat? És la típica ruixada d'estiu o té qualque altre tipus d'explicació?
És la típica ruixada, Xisco, que dura poca estona i el que fa és crear més calor després. Això són els vents de xaloc, diguéssim.
Quina bona notícia, Albert!
Sí, sí, aquí, per consolar-nos, és increïble. A més, aquestes gotes segurament hauran estat en forma de terra, per la pols que tenim. Sol passar de vegades, que aquest tipus... Solen dir tempestes seques, això. Això sol venir associat moltes vegades en les grans onades de calor. Aquestes són totalment locals i pràcticament fan més mal que bé.
I, Albert, ara que parlaves d'aquesta pols en suspensió, fins quan la tendrem que volti per Can Osto? Dic perquè la nostra companya de producció, Yolanda Ruiz, ja s'ha queixat dos pits de que duc el cotxe molt brut i vull saber si me convé ja dur-lo fent i que me llevi tota la polsina que té o m'espero un parell de dies si tot anar a tornar a caure.
Espera't uns quants dies, millor, perquè... Okay. Com vàrem parlar ahir, el cap de setmana, els vents giren a gregal, no hi haurà tanta pols, però és que la setmana que ve poden tornar a girar a sud i pot tornar a venir una altra regió de pols. És a dir, jo esperaria.
Per tant, m'espero un parell de dies. Perfecte, gràcies, Albert. Si me diuen, si me tornen a dir res, que són de queixar-se moltes aquí d'aquest programa, ja diré que està per recomanació d'en Darder. No passis pena.
Albert, abans d'acomiadar-te, els vespres, que se passa també tanta de calor, hem de pensar que seguiran també a Sant Així, perquè mos queixam des dia de que fa molta calor, però és que els vespres, la veritat és que no fluixa.
No, no, i a més amb una basca, amb una sensació d'humitat, que és horrorosa, això per dormir va fatal. I com deia en Xisco ahir, les incoherències de la nostra vida, hem de dormir en l'aire, tot i que sabem que no és molt ecològic, però és que ja arriba un moment que ja és desesperant. Per cert, vull dir una cosa, perquè crec que s'ha de dir, i és curiós, els models que estem manejant a mitjà i llarg termini, com és el Centre Europeu de Previsió, que és més fiable, mos indiquen un mes d'agost amb moltíssima, moltíssima precipitació. Significa això que la primera tongada freda que vengui això rebenti en forma d'aigua? Amem, és una possibilitat. Estadísticament, això sol passar. I mos crides atenció ara mateix que els models a mitjà i llarg termini mos diuen que mos esperarien uns mesos d'agost i setembre molt, però que molt plujosos.
No. Quin titular, Albert, quin titular. Haurem d'estar pendents, haurem d'anar mica en mica, quan se vagi costant aquest mes d'agost, veient si s'acompleixen aquestes previsions, aquests mapes, no? Albert, moltíssimes gràcies. Te recoman, ja que sé que avui no ets a fer feina, que no deixis de seguir-nos, perquè avui la calor és protagonista d'aquest programa. Ara parlarem d'incendis, però després parlarem de com també la calor afecta també a la nostra salut. I, de fet, serem d'aquí una estona dins un forn, perquè si hi ha qualcú que passa una mica malament en l'estiu, són els forners que han d'estar a sobredor fent feina amb altes temperatures. Així que, Albert, no t'ho perdis, una recomanació des d'aquí. Moltes gràcies,
miraré,
company. Adéu, moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. No ajudem, no?, perquè hem de parlar d'altres qüestions, però totes elles, o moltes d'elles, relacionades amb la calor. Des del passat 9 de juliol, Mallorca se troba en risc màxim d'incendi forestal degut a les condicions precisament meteorològiques provocades per aquestes altes temperatures. El mapa elaborat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural situa pràcticament a tota Mallorca en aquest nivell 4, mentre que Menorca, Eivissa i Formentera presenten zones amb nivells inferiors, encara que també mantenen àrees amb risc elevat. Però, Xisco, aquest no és un panorama que afecti únicament a l'arxipèlag.
Segons les dades provisionals que maneja el Ministeri per a la Transició Ecològica, en els primers 6 mesos de l'any es van produir a Espanya 12 grans focs de més de 500 hectàrees. Es tracta de la segona xifra més alta de la dècada després dels 15 registrats en el mateix període de temps en 2023 i empatada amb els 12 de 2022. Però què és el que ha canviat enguany? Doncs en parlam amb Carolina Rodríguez García, ella és degana del Col·legi d'Enginyers Forestals de les Illes Balears, per entendre més sobre aquests incendis i què poden fer, sobretot, per prevenir-los. Carolina, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Més enllà de calorada, que és una mica allò que patim tots ara, quines són les causes d'haver elevat el nombre d'incendis forestals en la primera meitat del 2026? La calor és la gran responsable o hi pot haver també altres factors que determinin aquest fet?
Bueno, primer, nosaltres estem dintre de la mitjana dels últims 10 anys. El número d'incendis. No hem augmentat el número d'incendis a Balears. Vale? Potser les dades amb la península són diferents, perquè potser les nostres estadístiques són una miqueta, van una mica diferents a la resta de la península. Nosaltres ara mateix, la mitjana d'incendis anuals són 100 incendis i duem ara mateix 49. I estem a la meitat de l'any. O sigui, estem dintre de la mitjana, però, clar, si ho comparéssim amb l'any passat, vam tenir 30 pocs incendis en aquest període.
Esclar,
l'any passat va ser
temporada.
Massa bo, sí. I llavors pues, ens pensem que sempre ha de ser així. I no, normalment tenim una mitjana d'uns 100 incendis anuals i una mitjana d'unes 100 hectàrees cremades a Balears. Clar. A no ser un any, però pot haver-hi anys excepcionals, sí. Com va ser l'any, no?, els incendis d'Eivissa, de Benirràs i Morna, o l'incendi d'Andratx, que van ser extraordinàriament dolents.
2013, suposo que te refereixes.
2010 i 2011 va ser Eivissa, Benirràs 2010, 2011 Morna, els dos a Eivissa, de més de 1.000 hectàrees, i després va ser el 2013 Andratx.
Clar, en Xisco te demanava si les temperatures són les grans culpables, no?, de tot això. Però abans parlàvem tu i jo abans de començar que hi ha altres factors o altres coses, no? Per exemple, les finques que no estan netes, que estan plenes de no vull dir de brutó, però sí que per ventura tenen molta d'herba, molt de càrrig, que no s'han fet netes, no? Això és un perill, també.
Sí, nosaltres quan estudiem o quan volem formar gent per com es comporta el foc, li diem el triangle del comportament del foc. I el triangle del foc que necessites, no? L'oxigen, el combustible i la calor per donar-li que un foc s'encengui, però després hi ha el triangle del comportament del foc, que necessitem topografia. O sigui, la topografia és molt important perquè una vessant, el foc sempre tira amunt, un coll o un torrent, el foc es canalitza per aquestes zones. Llavors, una banda és la topografia, una altra banda és la meteorologia, clar, altes temperatures, humitats baixes, el vent, tot això influeix molt en el comportament del foc, i després com està la vegetació, l'estat d'hidratació de la vegetació. Llavors, en condicions d'estiu, en sequera, la vegetació està molt, molt seca i llavors crema més ràpid que l'hivern.
Tu crec que mos has duit un exemple gràfic, no?, de com entendre aquesta situació. No sé si ara és el moment de
Bueno, és un exemple de prevenció, realment, perquè és com canviar el comportament del foc modificant la vegetació.
Per tant, demanarien als nostres companys de realització si mos poden posar el vídeo, com ens ha fet arribar a Carolina. És un vídeo en què ella ha fet una prova, ha volgut mostrar d'alguna manera aquest comportament del foc.
Clar, això és una maqueta que vaig fer a casa fa molt de temps i l'utilitzo molt quan faig educació en prevenció d'incendis, sobretot a les urbanitzacions de propietaris forestals. I aquí els llumins imiten els arbres i els serradís, bueno, les borballes, imiten el matollar. Llavors, en una banda, la banda que s'està cremant és un bosc sense gestió, un bosc que està tot allà, el matollar, les arbres, sense podar. Llavors, el foc evoluciona de manera natural, perquè la vegetació crema tota. No hi ha vegetació ignífuga. Tota la vegetació és combustible, perquè és cel·lulosa, bàsicament. Bueno, té altres materials, però tota la vegetació crema. I el comportament del foc és d'una manera. Quan tu vols protegir un poble, o una casa o una infraestructura, necessites canviar l'estructura de la vegetació perquè el comportament del foc canviï. Què fem? Faixes de prevenció d'incendis, on reduïm la càrrega de combustible, reduïm la càrrega, la densitat d'arbres, la densitat de matollar, no eliminem el bosc, però sí que canviem l'estructura, no? La continuïtat horitzontal i vertical del bosc, perquè així el foc de manera natural canvia el seu comportament. Potser el foc no s'atura en aquesta franja, però ajuda que els mitjans d'extinció, els bombers forestals, arribem i puguem apagar. Tenim temps d'arribar, de ficar el camió, fer una descàrrega d'un avió, d'un helicòpter, i el foc s'atura. No podem apagar el que és impossible d'apagar. I això ho hem de tenir en compte. I aquí, de manera sense cap tipus d'aigua, s'ha aturat el foc.
Clar, parlant de com és d'importants de prevenció, deia Joana, com tenir els camps preparats si han de fer franges on no hi hagi vegetació, que es talla focs de tota la vida, allò que ens explicaven quan anàvem a escola i ens parlaven de prevenció, i també tenir les finques, els torrents, tenir en els torrents, per exemple, per evitar inundacions i també per evitar incendis, perquè si hi ha molta branca seca són un desastre, i també que no hi hagi molta branca repartida per diferents boscos, perquè estirar un misto i allò comença a cremar talment com si fos una torxa.
Clar. Bueno, no hem d'eliminar el bosc, eh? És gestionar-lo. No és el mateix, eh? Un tallafoc tradicional que tenim, concepte de la península, és una zona arrasada sense vegetació. I en el nostre territori això no ho podem fer perquè no podem... En aquests casos s'utilitza maquinària pesada i fer un tallafoc a la tramuntana és inútil perquè no, les màquines no passen. Hi ha masses bancals, masses parets seques, que és difícil de que una màquina d'aquest tipus faci un tallafoc. Però només canviant l'estructura del bosc podem millorar molt. No vol dir que aquestes àrees parin el foc, però perquè no són gestió forestal, són faixes. Jo li dic que són estructures passives d'extinció, perquè ens ajuden a iniciar una maniobra segura per apagar el foc. Si tu tens aquestes faixes fetes o aquests bancals nets, els bombers forestals arribaran amb la seva autobomba i podran iniciar una estratègia d'extinció segura. Si tu tens el camí o la zona plena d'emboscada, ningú entrarà. No podem entrar en un camió, sí, perquè tenim moltes possibilitats de sortir cremats. O sigui, són estructures passives d'extinció, perquè ens ajuden a poder arribar als llocs on està el foc i apagar-los amb seguretat.
Som en conversa amb Carolina Rodríguez García, ella és Diana, del Col·legi d'Enginyers Forestals de les Balears, i parlant precisament de prevenció d'incendis i de com actuar davant el risc d'incendi. Els Balears, aprovam en prevenció. Ho dic perquè sempre hi ha el típic que diu, ai, però un foquet... Clar, ara mateix a mi fer aquí fer un botifarronet, ja que m'ho remenat tots a fer una excursioneta, de vegades mos costa atendre i sobretot escoltar les indicacions, que també tenir boscos preparats és important, però secció individual també ho és important.
Sí. Bueno, en general, la societat balear és molt conscient del risc d'incendi. El portem dintre de l'ADN nostre, de la nostra cultura, el nostre món és mediterrani, el món mediterrani crema l'estiu, i això ho tenim bastant interioritzat. Si veiem les principals causes d'incendis, les principals causes sí que són accidents o negligències. Els accidents són molt difícils d'evitar. Alguns es poden evitar millorant una mica la tècnica. Les negligències són el que podríem millorar.
I si jo te demanara, per exemple, per aquest incendi que ha afectat Almeria, sí. Recordem, 13 persones han mort, era una negligència, era una deixadesa de com estava el bosc, el camp... com podríem analitzar aquest incendi, que és allò que ha fet que sigui tan virulent i que hagi acabat en la vida de 13 persones?
No tinc la informació per dir com ha sigut. El que he llegit és que era una línia elèctrica
que va caure
al costat d'una carretera. Això pot ser un accident o... Això no ho tinc... Jo aquestes dades no les tinc i l'informe d'investigació de causes ja investigarà per què ha caigut aquesta línia elèctrica.
També és vera, en Xisco, de com ho fem nosaltres, és vera que a vegades la població no feia cas de les indicacions. Sí. També és vera que se va donar unes recomanacions a la gent
i no es va
i seguir. No les varen seguir del tot,
sí,
no?
Sí, perquè, bueno, la consciència del risc, la consciència, la falsa seguretat que tenim la societat, és molt difícil de fer entendre que estan en perill. Sobretot perquè, bàsicament, la meva família és d'Almeria, la meva família és de Huelca l'Overa, la família de ma mare, i jo coneixo aquell territori. I, clar, tu veus la vegetació que hi ha al voltant teu és matollar. És un incendi, bàsicament, de matoll. Un matoll tipus estepa... Bueno, sí, les estepes o tipus esparto, que d'un metre i mig d'alçada. O sigui, no és una vegetació que tu diguis aquí el risc d'incendi deu ser molt poc. Pues és un incendi de matollar amb una onada de calor amb condicions extremes, és molt perillós, perquè és molt ràpid. O sigui, quan analitzem, quan estudiem els models de combustible, no, els forestals, quan busquem els incendis i volem establir quina és la vegetació més perillosa, no diem un tipus de vegetació, no diem una espècie, diem un model de combustible. I el model més perillós li diem el model 4, que és un model de matollar. Perquè el matollar, els incendis es propaguen per la branca fina. Si tu vols encendre una xemeneia, un foc, una llar de foc, no fiques un tronc i un llumí. O sigui, fiques fulla, pinyes, cosa seca.
Perquè ajudi,
perquè no? És el que propaga l'incendi. Després ja li fiques el tió, ja li fiques el gros, però el petit és el que propaga el foc. Llavors, els incendis es propaguen per la part fina. Després, el que queda en un foc són els troncs. O sigui, els troncs no es cremen en un incendi, queden allà. Llavors, la part fina és el que és susceptible de propagar el foc. Llavors, els incendis de matollar són molt perillosos. Sobretot perquè no són conscients del perill que comporten.
Clar, un pic que ja tenim el foc, no l'hem pogut evitar. Ara parlàvem aquestes tasques de prevenció. Mos Doia, és degana del Col·legi d'Enginyers Forestals, Carolina Rodríguez. No se tracta de fer tall a focs com ens ensenyaven a l'escola, perquè, per exemple, la tramuntana no està preparada per fer això, sinó que es tracta d'adaptar el bosc perquè, si hi hagués una desgràcia, els bombers tinguessin un bon fer feina. Han fet un bon fer feina, els bombers han pogut apagar el foc, ha passat la desgràcia, no l'han pogut evitar, i ara que, quant de temps tarda un bosc mediterrani en tornar a tenir la mateixa vida i tornar a ser tan esponerós com era abans de cremar?
Bueno, si és el primer... És el bosc mediterrani nostre, que és bàsicament un alzina o un pinar de pi blanc, depèn del que s'hagi cremat, tindrà una recuperació més lenta o més llarga. El pi, per exemple, per tenir un pi adult necessitem entre 30 i 50 anys per tornar a tenir un pinar adult.
Són anys,
Són molts anys, clar. Però, bueno, això és una evolució, és una evolució natural. O sigui, els pins creixen. Si és una alzina, rebrota més ràpid, perquè les alzines tenen molta capacitat de rebrot. I llavors rebrotarà molt ràpid, perquè no, l'arbre no es mor, sinó que simplement es mor la part aèria i després torna a brotar. Els pins no, els pins moren i tiren moltes llavors.
És que ara estic pensant una cosa, no sé si una mica romàntica o poc romàntica o una mica de melanconia, no? Veure que planten un arbre avui, però d'una altra ja no el veurem crescut.
Ja, no, però sé, això és la... Però per mi és maco de la gestió forestal, que tu estàs plantant un arbre perquè els teus nets ho vegin.
Efectivament, però també no,
la gestió forestal no és a 100 anys vista, Exacte. Quan estudiàvem la carrera, tu feies planificacions a 100 anys. O sigui, jo ara estic veient els resultats dels enginyers de fa 50 anys que ens han deixat la seva herència i nosaltres ara estarem analitzant les seves dades. Per què? Perquè la gestió forestal és així. No podem gestionar un territori pensant d'avui per demà. Hem de pensar d'avui a 50 i 60 anys vista.
A llarg termini.
I el que dèiem, després d'un incendi que un pinar regenera molt, hem de fer molta feina darrere. S'ha de fer després una aclarida d'aquell pinar, perquè potser tens 20.000 peus per hectàrea. És un peu cada 2 centímetres. O sigui, un peu de pi. I llavors necessites alliberar aquella massa, perquè la natura ho farà, però ho farà amb una segona pertorbació, que pot ser un altre incendi. Si hi ha un segon incendi, el banc de llavors desapareix. Llavors, la recurrència d'incendis és el que fa que no es pugui regenerar després el bosc.
Carolina, t'agraïm moltíssim aquesta visita avui al dia, especialment per mort d'aquesta calor, que abans de no que hi ha altres condicionants, altres factors que fan que hi pugui haver incendis, que són la topografia, la vegetació i la meteorologia, i precisament la meteorologia avui mos té amb molta d'alerta. I t'agraïm també que hagis fet aquesta pedagogia perquè entenguem tots que també depèn una mica de nosaltres prevenir els incendis. Moltíssimes gràcies, fins una altra, i que tinguis bon estiu.
Esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
Que hi hagi pocs incendis, sobretot, que no arribem en aquesta estadística, en aquesta xifra de cada any, i que sigui una temporada com la de l'any passat, que hi va haver manco incendis que de normal. Són les 10 i 28 minuts, fem una aturada i tot una parlam de més coses relacionades amb la calor, perquè la gent, les persones que tenen malalties reumatològiques també ho passen més malament aquests dies.
Altres ràdios, participació.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya. I que també ho...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Ja vos ho avançàvem abans, la calor també afecta algunes patologies, algunes malalties. Les malalties, per exemple, reumàtiques, han de tenir més precaució les persones que la pateixen durant l'estiu, ja que amb el canvi de les rutines, passant més temps a fora i augmenta també l'activitat física. Un dels aspectes més importants és protegir-se del sol, que certes malalties, per exemple, poden empitjorar si no mos cuidant de manera correcta. Xisco.
Bon dia, Joana. Una altra mesura és la hidratació. La pèrdua de líquids pot provocar cansament i agreugen els símptomes d'algunes malalties. Pel que fa a l'activitat física, és important mantenir-la durant l'estiu, sobretot aquella activitat que realitza a l'aigua, però evitar esforços, perquè això ens permet evitar esforços massa intensos.
I doncs sí, i ara que som a l'estiu, els viatges són més freqüents, també, per exemple, i per això les persones, com dèiem, amb malalties reumàtiques han de planificar-se, han de planificar les seves sortides amb anterioritat, i els viatges de llarga durada es recomana aixecar-se en periodicitat, caminar o moure's una miqueta més. De tot això en volem parlar avui amb Samuel Hernández, que és reumatòleg de l'Hospital de Son Llàtzer. Bon dia, doctor, com esteu?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Li voldríem demanar en primer lloc si hi ha pacients que es troben bé durant les vacances o si empitjoren i si deixen, per exemple, de prendre la medicació. Quines conseqüències pot tenir, per exemple, per a ells un canvi de rutines durant els mesos d'estiu, durant les vacances, per exemple?
Sí, es que realmente depende de lo que estamos hablando, porque no todas las enfermedades reumáticas son las mismas. Las que son dependientes del sol, las que se pueden provocar el brote por el sol, serían específicamente de las comunes el lupus. Pero también otra que se llama dermatomiositis, también puede pasar, o la mixta al tejido conectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la inmensa mayoría de los casos no afectará el sol en sí, o sea, el verano en sí, la actividad de la enfermedad, pero sí, por supuesto, hay que mantener una protección solar adecuada usando la SPF 50, por lo menos aplicárselo cada 2 horas o cada vez que alguien sude o se meta en el agua, y también mantener un nivel de hidratación adecuado. Que entonces, lo que sería, por ejemplo, de las inflamatorias comunes, que sería como artritis reumatoide, artritis psoriásica, etcétera, y la artrosis, muchos pacientes refieren que están mejor en verano que en invierno. Y esto es por la reducción de la presión atmosférica habitualmente. Entonces tienen menos dolor, pero tienen que mantenerse hidratados siempre, mantener actividad física siempre, porque tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo y cuidarse dentro de todo, manteniendo la actividad.
Per tant, protecció solar i hidratació, m'ho recomana el doctor Samuel Fernández, reumatòleg de l'Hospital de Son Llàtzer. Però, clar, arriba l'estiu, la gent se'n va de viatge, feim desplaçaments llargs, i això també pot agreujar o pot intensificar símptomes de gent que tingui malalties reumàtiques. què pot fer la gent que té aquest tipus de malalties però que, tot i així, vol viatjar?
En el viaje en sí, pues tendrían que o parar de vez en cuando, si es posible parar. Si están en un autobús, por ejemplo, supongamos que es una persona mayor que está en un viaje organizado, levantarse de la silla y caminar un poquito, o sea, que no esté sedentaria todo el tiempo, que no se quede quieto, y intentar mantener la actividad dentro de lo posible, con nivel de hidratación adecuado.
Per tant, tant si anem amb avió com amb autobús, com en barca o en vaixell, cada tant han de dir, escolta, que tinc una malaltia reumàtica, m'he de bategar una mica, he de passejar per moure-me. Cada mitja hora, també, Joan, com us deia el doctor.
Cada mitja hora, igual seria un poco difícil, ¿no? Pero cada una hora, por lo menos, ¿no? Supongamos que es un viaje largo que tienes que hacer, no sé, transatlántico. O sea...
Home, sí, sí, ya que sí, nos ponemos, sí, que el viaje sea largo.
Ya que os poden partir, claro, partimos.
Sí, 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 cada media hora sería un poco complicado, ¿no? Para tus compañeros de viaje, ¿no? Pero una vez a la hora, por ejemplo, puede levantarse, dar una salsa, una vuelta y así de esta manera... mantenir l'activitat física.
Però fixa't, Xisco, que no només se tracta de moure't-se un poquet, d'estirar les cames i posturar una miqueta per dins l'avió o per dins el vaixell, sinó que el doctor també ha dit que no s'ha d'aturar de fer exercici físic. En el final, l'exercici serveix i val i és necessari per tot, no? Claro. Per totes les qüestions de salut, també per les malalties com aquesta.
No, por supuesto, pero tengamos o no tengamos. O sea, tenemos que tener actividad física todo el año. Hay muchos pacientes que me dicen, yo en verano voy a nadar al mar, vale, ¿y el resto del año qué? O sea, hay que mantener la actividad física y darle mantenimiento al cuerpo de forma permanente, no solamente cuando sea fácil, por decirlo así, ¿no? Tenemos que intentar mantener nuestro cuerpo en condiciones óptimas, y eso de cara al futuro es tener un tono muscular adecuado, tener una flexibilidad adecuada y dormir adecuadamente.
De vegades complir aquest triangle és complicat, perquè de cada vegada se complica molt més això de dormir, doctor. Parlàvem d'exercici. Quin tipus d'exercici recomanaríeu a algú que patís una malaltia de tipus reumàtic? Ho dic perquè de vegades, quan comencem a fer exercici, ser humà és paroxista, o ho feim tot o no feim res. Potser convendria començar a poc a poc, no sé si n'ha de tant el nostre cos en aquesta nova rutina, o podem començar a fer peses, ara que parlàvem de recuperar to muscular, podríem començar a fer peses de les totes.
Depende de la edad que tengamos, de lo que estemos hablando. Y depende de la situación
Pongamos
facial.
Pongamos la mía, un varón jove de 47-48 anys.
Vale, hay que ir poco a poco, siempre, y progresivamente mejorando, progresivamente adquiriendo el tono muscular, la flexibilidad que queremos lograr y bajar de peso. Y...
Que també és pas no
que
bo, també és...
tampoc.
En un moment, el doctor Hernández ha fet radiografia, m'ha mirat i ha dit, i bajar de peso, que jo pas no havia demanat, però ja que passava en consulta, ell ha aprofitat per dir-ho.
Exacto. Entonces, todo depende. O sea, no podemos ir de todo a nada, pero también hay que estar conscientes de que al comienzo va a ser difícil. O sea, no puedes ir una semana a hacer ejercicio y darte por vencido. O sea, tienes que intentar ser constante. Intentar cambiar esos hábitos de vida, ¿no? Porque nuestra vida es muy sedentaria. No estamos hechos, los seres humanos, para vivir de la manera que vivimos.
Jo tinc ma mare, que sí, té artritis, reuma, sí, té de tot, perquè és una dona de 83 anys, i ara ha començat una nova etapa esportiva perquè va caminar, s'ha apuntat a quagim, en segon quin moment ha anat a rehabilitació, i aquí en el començament li feia molta de por perquè els primers dies li feia mal.
Clar.
I deia que no sé si serà pitjor el remei que la malaltia.
Sí.
Per tant, hem d'incidir en fer aquesta pedagogia, que potser els primers dies de fer exercici te notes que te fan més mal les mans, però que amb això, amb el temps, ha de millorar perquè l'exercici és bo.
Dentro de un espacio razonable, ¿no? Porque todo es, o sea, si es un dolor increíblemente fuerte, okay, quizás te has roto algo, ¿no? Quizás no tengas que seguir. Pero lo habitual es que al comienzo te duela el cuerpo al comenzar a hacer ejercicio. Uh-huh. Es normal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estás causando una reacción inflamatoria en tu cuerpo que es buena. O sea, no es, cuando uno hace ejercicio causa inflamación. Es normal. O también, para relacionarlo con enfermedades reumáticas específicamente, hay las enfermedades reumáticas, la inflamación cede con la actividad física, con lo cual, si yo tengo inflamación en las manos, en la espalda o en cualquier sitio específico que estemos hablando, de lo que sea músculo esquelético, va a mejorar con la actividad física. Entonces tenemos que mantener y intentar hacer poco a poco, ir mejorando y hacerlo dentro de nuestra rutina de vida, de mantenimiento del cuerpo y de nuestra vida.
Doctor, i en Xisco parava d'exemple sa mare, que té 83 anys, té aquestes patologies. Sí. És cert que a certa edat se comencen a veure més casos de gent gran en reuma, amb artritis. Mallorca o les Balears en general és un lloc on precisament hi ha, crec que, bastanta gent en una certa edat que ja té aquestes patologies, però veus de cada vegada més gent jove que pateix alguna d'aquestes patologies?
Sí, pero no, porque es complicado, porque todo depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de algo inflamatorio, de las enfermedades reumáticas inflamatorias o de las enfermedades reumáticas que son más mecánicas por desgaste. Entonces, cuando la población envejece, es lógico que tenga más artrosis, que tenga más osteoporosis. Pero si estamos hablando de inflamaciones, sí, hay más incidencia. Realmente lo que no sabemos es que si estamos detectando más pacientes porque hay más reumatólogos o porque hay
más diagnóstico.
Si hay más diagnóstico, realmente la incidencia sube porque está subiendo. O sea, no sabemos claramente si es esto. Y también otra pregunta frecuente es, aquí en la isla hay mucha humedad, entonces hay mucha reuma, todo esto. Hay estudios grandes de la frecuencia de las enfermedades reumáticas y demuestran que no tiene mucho que ver con lo que estamos sintiendo cuando sentimos dolor de los huesos es la presión atmosférica. Entonces, la diferencia de presión atmosférica sí que está relacionada directamente con la sensación de dolor óseo, pero no con la...
No tant sumitat, sinó la pressió atmosfèrica.
Que també
la tenim aquí, eh?
Per supuesto.
I ja que parlant de mites al voltant de les malalties reumàtiques, l'aire condicionat és el gran enemic també d'aquest tipus de malalties, perquè de vegades tenim tendència a dir no vull posar l'aire condicionat perquè me fan mal les cames, o després m'ho nota les mans. L'aire condicionat hi té a veure, doctor?
No debería tener.
Es un altre d'aquests mites que s'han anat escampant, no?
Però sí que lo que hace es cambiar la presión, porque lo que hace al quitar la humedad, pues cambia la presión atmosférica que hay dentro de una habitación, con lo cual puedes sentir la diferencia. Pero en sí, el aire en sí frío no tiene por qué tener un efecto negativo sobre las articulaciones, ya sea en verano y también al contrario, en invierno tampoco la calefacción. O sea, aunque la gente dice, sí, me siento mejor en verano porque hay más calor y estoy mejor, o me pongo cerca del fuego y me siento mejor, pero en general no. La respuesta general a tu pregunta es que no tiene por qué tener una afectación.
No te dic jo avui que, Xisco, desmuntam un mite darrere un altre de moltes falses creences. Exacte, i que millor que fer-ho amb un doctor, amb un metge especialista amb aquest tipus de malalties. Abans deu que l'exercici és molt important, per exemple, sempre s'ha dit, no?, per reforçar l'esquena quan una persona té mal d'esquena, però també heu anomenat les mans, aquí ja pas consulta jo en directe, que podem fer si me'n fan mal les mans?
Depende de la causa. Aquí lo que tenemos que diferenciar es si es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio. El dolor mecánico, que es cuando las piezas, por decir así, de la que
están desgastadas.
Nuestras manos son poleas, están desgastadas y no funcionan como deberían porque las piezas están mal. Otra cosa es que está inflamada tu mano. Entonces, si tu mano está inflamada, tienes que buscar la causa de por qué está inflamada y si tienes que buscar ayuda, busca un médico. Pero si es cuando hago cosas, cuando quiero coger el litro de agua, cuando quiero coger la compra de Mercadona me duele, y cuando estoy en reposo sin hacer nada, viendo el techo, ¿estoy bien? Pues eso quiere decir que es más mecánico que inflamatorio. Entonces todo depende de la causa. No podemos generalizar con los dolores.
Cada cas és específic, però no sabia si, així com deu que l'exercici és important, també hi havia manera, no?, de reforçar les mans d'alguna manera, igual que ho podem fer amb...
Hay que usar las manos. Hay que usarlas. O sea, lo que no se usa se pierde. Y aunque tengas artrosis en las manos, recomiendo a los pacientes que hagan ejercicio y que hagan todo lo posible con las manos.
¿Está aquí en el piano?
Por ejemplo. O sea, hay mucha gente que le gusta la pelota. Pero la pelota solo llega hasta aquí. O sea, tú lo que quieres es poder hacer un puño y cerrarla bien, ¿no? O sea, pero muchas veces cuando tienes la artrosis lo que pasa es que te cuesta. Entonces el puño que vas a poder hacer va a ser esto. Pero... hay que usar las poleas, hay que usar las manos, hay que dar mantenimiento al cuerpo y tenemos que intentar mantenernos.
Tot en marxa, Xisco.
I alerta i vius, perquè evidentment per arribar a certa edat en salut, com ve ja, posar fil a l'agulla quan abans millor. Parlant també de mites, l'alimentació, ho dic perquè s'han posat molt de moda aquestes dietes antiinflamatòries, que estiguis inflamat o no estiguis inflamat, ara tot és antiinflamatori. No sé, el doctor, en aquest cas el doctor Hernández, què en pensa d'això?
Jo, a veure, no se puede generalizar, no se debería. La dieta, si bien es cierto, es muy importante y cada vez nos damos cuenta, nos enteramos los médicos de que es que ha habido un cambio grande. Cuando yo estudié medicina, comencé a estudiar medicina en el 98. Entonces, en el 98 te enseñaban el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. Ahora sabemos que todo se integra, que el cuerpo es uno. Entonces, que tiene mucho que ver, específicamente hablando de inflamaciones y autoinmunidad, la microbiota, los bichos que tenemos en los intestinos y el equilibrio que tienen los bichos, o la falta de equilibrio, en las enfermedades. Entonces, ¿es recomendable? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Es obligatorio? No. Pero, por supuesto, llevar una dieta mediterránea ya es recomendable basalmente. Y si sigues la dieta mediterránea, ya estás haciendo una dieta antiinflamatoria sin darte cuenta.
No sé si haurem de tornar a convidar...
Dieta mediterrània, és que ara dirà Fris que ens amullarà una vegada, torni a passar consulta amb nosaltres.
Això anava a dir que només poden fer que convidar-lo un altre dia, demanar-li que torni un altre dia, no només per tenir més coneixement, sinó també per anar eliminant tots aquests mites, falses creències i fer una miqueta de pedagogia al voltant de la nostra salut, doctor. Així que li agraïm moltíssim la visita i el convidam. Això és casa seva. Pot tornar quan vulgui perquè mos encantarà tenir-lo un dia més.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Són les 10:45 minuts. Hem parlat de salut, de les persones, de la calor, de com afecta en el nostre dia a dia, però ara també hem de parlar de la salut dels nostres animals de companyia. Ho farem tot d'una amb en Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris.
IB3 Ràdio és cultura. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Joana Marató.
És dijous i una setmana més toca tenir cura dels nostres animalons de companyia. Avui amb un tema que tots els nostres animals han patit qualque vegada. Amb el pas de la selecció espanyola a la final del Mundial han viscut aquests dies molt de renou, no? Petards, coets i renou generalitzat que a ells, Xisco, els afecta especialment.
Així és, allò que per nosaltres pot ser motiu d'alegria, per a molt de cans i moixos és una experiència molt diferent. Els renous sobtats poden provocar por, estrès i fins i tot fugides. De fet, els veterinaris recorden que els petards són una de les causes més habituals de pànic en els animals de companyia. Això ens porta a una pregunta més àmplia. Com afecta viure a una ciutat quan tenim animals? I en parlàvem amb el nostre manescal de confiança, amb Manu Ruiz, de la Ribera Veterinarios, és a dir, amb en Catman. Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, bé. Valtres.
Parlant de cans, moixos i celebracions multitudinàries. Quan pensem en una ciutat, quins són els principals reptes que comporta tenir un cat dins un pis que estarà envoltat de gent que celebra, tira petards, qualcun tira en coets... És a dir, com ho gestionam? Perquè, de fet, hem fet aquest tema perquè una companya nostra l'altre dia era a veure el partit del Mundial i quan va arribar a casa seva se va trobar escà que havia repinyat tota la paret perquè estava desesperat, pobre animal.
No, i ahir segurament també perquè va ser un... Bueno, jo estava per centre de Palma i era el caos total, dels jardins que viuen aquí. Hi havia renou, però molt, moltíssim. I encara diumenge serà exactament igual, guanyi qui guanyi, no? Perquè en el final
en tenim des dos. Sí, perquè hi ha molta gent que aniran els dos equips.
Bé, normalment el que haurien de fer és estar, en el nostre cas, si saben que té problemes amb els renous, els petards o qualsevol cosa com aquesta, en principi intentar estar amb ell si no podem, perquè tenim feina o perquè jo què sé, però el que sigui. Sí que és recomanable posar una habitació tranquil·la, calmada, fins i tot música d'aquesta, no sé com se diu ara...
música relaxant, chill out.
Sí, chill out o d'aquesta...
Blanca,
exacte, que no me sortia, gràcies.
O de Vironó de Peixos.
Sí, o de...
O d'aigo.
O ocellets, o aigo, o algo així. Bueno, i fins i tot hi ha renous també d'aquests blancs que, no sé, que s'hagin d'emplear per dormir o coses d'aquestes, també podrien ajudar.
A vegades, quan vas a fer-te un massatge, te posen aquesta música blanca, perquè...
Sí, també, sí, no? també. Uh-huh. I això, o sigui, una habitació que estigui... que pugui estar tranquil, el més juny del renou, no? Si tenim un pis, pues, no posant mascar, jo què sé, en el xaló, si donen el carrer, pues, pot ser l'habitació que estigui més fora de tot això, una música de, bueno, música o un renou que estigui tranquil i estar amb ell, no? Que jo crec que és el més important.
I per això resulta que és que ets futboler i vols veure el Mundial, el pots veure en cada hora?
Sí, per què no? Clar.
Però alerta que és que no s'espanti. Cada vegada que vegis que hi ha un gol, agafar-lo, m'imagino, perquè ell noti...
Sí, i transmitir en la nostra forma d'actuar també una mica de tranquil·litat. Evidentment, si ets un superfutboler i marca el teu equip, és qui sigui, segurament gritaràs, no? Això, bueno, normalment és així. Però, i això no vol dir que no ho facis tampoc, vull dir, hem de tenir un cap també per gaudir d'ell, no que sigui un patiment. Però sí, el pots agafar i pot estar de vora tu i transmetre tranquil·litat. En el final, tot això va molt bé, però de veritat jo crec que el més important és quedar amb ell, no? O sigui, bueno,
jo, Manu, és una cosa que les passa en els cans o també passa a altres animals? O ho tenim associat sempre en els cans?
En els cans sobretot, però en els moixos també. El que passa que no fan aquests destrossos a casa nostra quan estan agobiats, no?
Segur,
s'amaguen, se fiquen de baix al llit o coses així, o dins un armari o allà on sigui, per passar aquesta por com sigui, no? I el cà de vegades reacciona, pues, com aquesta companya, no? que va rebentar la paret o la porta, sí. o no sé què. Sí. Però clar, ella no hi era, que això no vol dir que no, ja està, no podia, no sempre podem estar, no? Però sí, jo crec que és la millor forma d'evitar.
És que també t'he dit, no fa falta que sigui un partit de futbol. A vegades hi ha una celebració, unes festes de barri, de poble...
Sí.
O
sí,
fins
sí.
i tot un aniversari. A vegades
sí,
se tiren coets.
Cap d'any, o Sant Joan, o qualsevol celebració. No. Ara xerrant de futbol, perquè, clar, evidentment xerrant d'això tot el dia...
És el mes
i és el moment, no? Però no només per això. O sigui, vull dir, hi ha moltes coses... No, i fins i tot una festa de poble sense petard, però que hi ha música o que hi ha un DJ o qualsevol cosa d'aquestes, en principi també pot afectar, evidentment.
I com poden detectar que un animal està estressat abans que no entri en pànic? És a dir, per mirada ja, quan tinguem qualque símptoma, ja atracar-nos i mirar de paivagar
Mira, la forma de reaccionar a la por normalment tenim tres formes, i nosaltres en principi també. O bé quedem paralitzats, que normalment és la manera de fer-ho dels moixos, o bé partim, correguem, perquè mos fa por i te'n vas, o bé atacam, entre cometes, no? Atacam o fem un doll a que nostra se porta o el que sigui. I clar, normalment la cara de pànic i el comportament de pànic se pot preveure, sobretot si ja coneixes en el teu cas i saps que això passarà. Però és que tenen una cara especial, no sé com dir-ho, no? La comunicació no verbal dels animals. Quan tens un animal, jo crec que tu coneixes més o manco com se comporta. I és aquí on hauríem d'actuar. Podem donar medicacions, sí, més fortes, si és una cosa molt, molt complicada, i és a dir, que la reacció és molt, molt, molt exagerada, i també tenim molècules com triptòfan i coses d'aquestes, que si ja sabem que això passarà, poden començar a donar abans, i que en principi, entre cometes, també són naturals. I si ja sabem que diumenge hi haurà trull, perquè hi haurà trull, sigui qui sigui, vamos a Espanya, no? Sigui qui sigui, pues poden començar ja, i així el manco pues, poden ja mitigar una mica.
Ja anar preparant-es, està bé. Uh-huh. Som en conversa amb en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, en Catman, el nostre manescal, parlant precisament de les conseqüències que tenen les celebracions del Mundial, però ho deia na Joana, poden ser celebracions de Nadal, pot ser cap d'any, és un tema cíclic i recurrent, perquè malauradament quan un ca viu a ciutat se troba, som més en aquests estímuls dia sí, dia també. I ja que parlant de viure amb un ca a ciutat, no sé si treure-lo passat ja una bona estona, deixar-lo ben cansat, ens ajudaria a mirar de mitigar o de paivagar els nervis. Ja que està cansant, no sé si s'exciten tant o no té res a veure.
Sí, però no només passejar, perquè en el final passejar sí. Bueno,
passejar, anar a córrer, tenir-lo fent exercici una bona estona.
Sí, o jugar a jocs d'aquests que deim psicològics, no? Jo què sé, olfateig o coses així, o pilotes d'aquestes que boten un poc en totes les direccions, perquè també hi hagi un cansament entre cometes mental, no? Perquè no només...
I que dormin a raó. Vull sí. dir, que no sí, se despertin amb els coets.
Bueno, això serà complicat, però... Sí, és complicat, és una situació complicada. Jo crec que, ja t'he dit, per jo el més important és quedar amb ell. Ja sé que, bueno, pues diumenge tothom voldrà veure el partit amb els seus amics, però pot ser a xata.
Exacte, poden veure des de casa. Xisco, tenim aquesta setmana moixeta o no?
Però, per favor, això és el dia, i ja saps que tenim el rècord d'adopcions de moixos. Anava a dir de tot l'arxipèlag, no, però el manco de Divetret, sí.
Val, d'acord.
Per tant, com cada setmana, ja sabeu que volen que adopteu un moixet del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus, i per això ara vos presentam en Pirata, que és un moixet mascle de 3 mesos i mig que s'està recuperant d'una operació. Segons les seves curadores, és un amor i segurament vos farà molt feliços. És molt juganer, li agrada molt estar amb gent i sobretot és un moix molt afectuós.
I que necessita de... Això, no?, de moixonies, perquè l'acaben d'operar, ara veiem que té, no sé si una ferida a ull, Manu, no sé si...
Bueno,
és...
no ho sé, però sembla que ha tingut segurament un herpes virosi i l'ull l'ha perdut, no?, perquè sembla que li han llevat l'ull, no?
Sembla, ara no ho podem confirmar, però bé.
Ha fet una úlcera greu, supòs, i això ha provocat...
Dic això de les moixonies perquè imagino que quan t'han operat un moixet o quan t'ha perdut un ull o el que siga, necessiten, no?, d'estar en qualcú que els toqui, que els abraci, que els faci companyia, no?
Joana, és el mateix color que esteu cà,
oi? No, jo no. Jo
fa,
no.
Fa jo
a més, a cà nostre hi ha al·lèrgies.
Jo ho dic
moixos.
Així.
No.
Ho deixo així.
Maroto, no podem predicar tot el dia que volen que la gent adopti moixos i que tu, que ets molt animalera, no n'adoptis un dels nostres. Pens que en Pirata... està tocant ara mateix
i segurament,
a la porta de casa.
Segurament se diu Pirata perquè li falta un ull.
Mira, t'adré una cosa, ja la meva filla té una al·lèrgia en els moixos terrible. L'altre dia vàrem haver de dur a la moixeta del meu germà, que no era, en el manescal, i ella va voler estar en la moixeta i se va parar fatal. O sigui que crec que en aquest cas hauràs de ser tu, Xisco.
Jo és que pens que els animals mereixen temps, i jo ara mateix no entenc, i crec que seria injust per sa família que pugui gaudir d'en Pirata,
bueno,
privar-los
si,
d'aquest
si,
plaer.
Si moixifiques que teva, potser s'ho passa superbé, malament tu no hi siguis, no? Vull dir, li pegues una volta.
També és vera.
Xisco. Saps que no estic molt a favor de moixificar-les, però conclusió en Pirata, adreçau-vos en centre, vull dir-ho bé, perquè sempre dic Canera i no és Canera, el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus, adreçau-vos, demanau per en Pirata, adreçau-vos-hi, demanau per en Pirata i vos en donaran totes les tresques. Ja estic convençut que si vos animau a adoptar-lo, vos ho passareu pipa.
Manu, veuràs tu el partit diumenge o no?
Sí.
Sí? Però perquè ets futboler o perquè ja...
Has... No, només pels mundials i coses d'aquestes. No, superfutboler no hi som.
Vols fer una petita...
Però de veres, això està passant?
Sí, sí, ja ho he demanat en els nostres...
En els moments veterinari també...
Per què no? Si ha de veure el partit, què creus que passarà? Qui guanyarà?
1-0 per Espanya.
1-0 per Espanya. Tu vols fer qualque travessa, Xisco Nadal?
Oye, que encara m'han quedat 1-0. Mira, jo crec que podrien repetir el resultat
2-0.
Des darrer partit, 2-0. Sí.
Vinga, idò. Gràcies, Manu.
Tu,
fins
Joana,
la setmana.
Perdona, tarda mullar també. Eh?
Ah, no, jo és que sóc molt poc futbolera. Jo crec que guanyarà... voldria que guanyarà Espanya, però crec que guanyarà Argentina. També és una altra cosa que sí, segurament ningú diu, però pot passar. Bé, que m'haurem d'anar a escoltar les notícies. Ara tornem.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i aplana el camí perquè l'expresident català Carles Puigdemont pugui tornar a l'Estat. L'acord de Luxemburg ha sentenciat...